Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La inestabilitat meteorològica i la pluja que queia encara de bon matí han fet que les parades de llibres i de roses es traslladessin avui a Plaça Catalunya, no pas a la platja, com era anunciat. Tota la jornada el focus d'atenció s'ha centrat en aquest punt neuràlgic de la vila. Les novetats de la jornada, però també aquelles estrenes locals i sobretot l'activitat de les entitats locals, s'ha centrat sota la pèrgola de Plaça Catalunya, on Ràdio L'Escala hi ha traslladat també la unitat mòbil i des d'on ha emès la programació matinal de 12 a 2. Una jornada on l'actualitat passa també pel balanç de Setmana Santa. L'ocupació turística fa el ple als dies forts de la Setmana Santa, tot i el mal temps. Les activitats de natura i esport han estat les més demanades a l'oficina de turisme, que ha vist incrementades de forma exponencial les atencions donades. L'Escala s'omple de visitants per seguir el Via Crucis vivent. Des de l'organització es valoren positivament les novetats incloses aquest any. L'aplec de Cinc Claus marca un any més el punt i final de la Setmana Santa. Ahir se'n va celebrar l'edició número 40 amb concurs de rossos i amb audició de sardanes a càrrec de la cobla local, la principal de l'Escala. El ple de l'Ajuntament de l'Escala acorda una suspensió de llicències a l'entorn de l'estany de Poma per període d'un any, a l'espera de marcar quin ha de ser el seu tractament en el nou planejament urbanístic municipal. D'altra banda, aquella sessió celebrada dijous també acordava fer una modificació de crèdit per valor de 430.000 euros per a l'adquisició d'una finca just al costat del centre d'atenció primària. La segona donació de sang al CER segueix els bons números de la primera recollida el mes de gener. A més, aquesta vegada s'ha comptat amb la col·laboració dels alumnes de l'institut, els quals han fet campanya entre els joves i molta difusió per tot el poble. Un fet demostrable amb les pràcticament 100 donacions. Tots aquests temes, més el recull d'agenda d'activitats i la previsió meteorològica de Sergi Corral a l'informatiu local de les 8 del vespre. Ara us deixem amb el Far, aquest magazín de mar que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta d'Eltebre. Un Far avui molt i molt marcat per la diada de Sant Jordi. Al punt de les 7, el next vespre, amb l'Ali Giné, Montse Manent i Sergi Mir al control tècnic. Al punt de les 8, l'actualitat local, més el programa Sendes. De 9 a 11, els musicals Chelsea Hotel primer, Ruta 66 després. A partir de les 11, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Què esteu fent?
Aquí, passant l'estona.
Passant l'estona, sentats a... Heu comprat llibres i roses o no?
Sí.
Quantes roses has comprat?
Doncs una.
Una rosa?
Sí.
I tu?
Jo zero.
I tu?
Jo dos, per la iaia i per la mama.
Molt bé, sí senyor. I tu?
Jo una.
Per qui?
Per la meva mare.
I tu?
Per la meva mare.
Home, sou uns pilotes, sou els fills perfectes. Com és això? Ja els heu donat o no?
No, encara no. Ma mare està treballant.
Quan torni a la nit li donaràs?
Esclar que sí.
I t'haurà comprat un llibre o no?
Suposo.
I si no te l'ha comprat?
Doncs...
Quin
remei.
Què hi farem? Escolta'm, quin llibre t'agradaria que et compressin?
No ho sé, algú d'esport, de futbol, o alguna cosa que m'agradi.
I a tu?
Bueno, d'un youtuber o alguna
cosa. D'un youtuber?
Sí.
Qualsevol, eh?
Sí, bueno...
Com hacerse famoso en YouTube? Serveix o no?
Sí.
És igual, tu t'és igual. Mentre sigui d'un youtuber, i tu?
Jo, de futbol.
De futbol?
Sí.
Però d'aquests de jugadors del Barça i tal, o que parli de coses de futbol?
No, o de jugadors del Barça, o si no d'alguna història d'un futbolista que la seva carrera des de nen petit fins a professional.
Molt bé, i tu?
Jo, de futbol també, que m'agrada molt, o d'esport, o... algú relacionat amb l'esport.
Una pregunta més, va, o dues. La primera, heu llegit últimament o no?
Sí, últimament, bueno, m'han comprat un llibre fa...
Que te l'hagin comprat és una cosa, que te l'hagis llegit és una altra. Vull saber si te l'has llegit.
Alguns m'he llegit.
Sí? Quin és el darrer que t'has llegit?
Un que m'he llegit, de Jerónimo Stilton.
Molt bé. I tu?
Jo, un llibre de Willy Rex... de Fortnite.
Molt bé, youtuber. Tu què?
També Jerónimo Stilton.
I tu?
Jo de Iker Casillas, La seva vida.
Molt bé, que ets del Madrid?
Sí.
Molt bé, bueno, què hi farem, noi? Estàs en minoria.
Sí, ara sí.
Una mala temporada aquesta, eh?
Sí.
Bueno, no passa res, no passa res. Escolteu, us he vist que esteu tots aquí amb el mòbil,
sí.
Sentats amb unes escales.
Sí.
Què fèieu?
Bueno, jo anava a trucar al meu pare per dir-li que em vingués a buscar.
Llavors truca'l, que no arribis tard per culpa meva. I tu?
Jo li estava compartint dades perquè el pogués trucar, que s'ha quedat sense.
Ah, sense saldo. I tu?
Jo he deixat el mòbil amb ell perquè et truquis a la seva mare i que el vagi a buscar aquí baix.
És a dir, que el mòbil us serveix perquè els pares us vinguin a buscar, eh?
Sí. Sí,
bueno. No per xatejar amb els amics por all, eh?
Bueno,
també, però...
També. Bueno, escolteu, que vagi molt bé l'entrega de la Rosa, eh?
Igualment.
Feu a les mares i les àvies contentes, eh?
Sí.
Vinga, com us dieu?
Daniel.
Max Tota.
Hugo López.
I Joan Morales.
I quina edat teniu?
Jo, 12.
Jo, 13.
12.
13.
Doncs vinga, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Doncs 12 i 13 anys són l'edat d'aquests nanos que estaven aquí esperant a que els pares els vinguin a buscar. I és que després de fer la volteta, després de comprar les roses, després d'alguna manera doncs, arreglar els pares, arriba el moment de tornar altre cop cap a casa. Així hem començat aquesta segona hora de programa, recollint allò que passa als carrers de del nostre país.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Jordi Josep. Aquesta setmana us portem un receptari relacionat amb la cuina japonesa. Des del restaurant Amarre d'Arenys de Mar, el seu xef, en Jordi Josep, avui ens ensenya com cuinar un karage... Karaj? Bueno, com es digui, de pollastre i no morir en l'intent de dir-ho i de fer-lo. Així és cuinar.
Hola, sóc en Jordi. Avui farem karage de pollastre. Karage no és res més que un nugget a la japonesa. Tenim... Bueno, necessitem... pollastre, millor el pit perquè és més fàcil de fer daus, que és la forma que buscarem. Ens cal all, gingebre fresc, ens cal salsa de soja, ens cal sake, o podríem posar un vi blanc molt suau, però millor sake, farina, ous, oli per fregir, el panko, que el panko és, bueno, és una farina de pa, però més gruixuda, o sigui, podríem fer més fàcil és agafar pa de motllo i ratllar-lo un cop estigui sec. I amb això fem un arrebossat, després explicaré com. Llimona, mel, sèsam en gra, sal i pebre, per salar i per salvar el pollastre. Què és el primer que farem? Tallarem els pits de pollastre a daus, bastant grossots, bueno, no sé, a mida de cadascú com vulgui, i salarem i pebrem, i això ho posarem a dins un marinat amb la soja i el sake. Això també, bueno, perdoneu, em deixo que hi hem d'afegir també el gingebre ratllat, bastant, i la mateixa quantitat d'all, all picadet, ben esclafat, picat, tot barrejat a dins d'un recipient i posem tot el pollastre allà dins que vagi marinant. Si pot marinar una hora, dues hores o un dia, si voleu. Com més marinat, més intens serà el gust, perquè la soja el que ens fa és donar-li més gust salat, però bueno, va a gust. Jo, que, no sé, en migdia, si ho prepares pel matí, pel migdia, va bé, o del migdia al vespre per sopar, també va bé. Llavors prepararem en diferents recipients, doncs, el per fer un rebossat, que és la farina, l'ou i el panko ratlladet, que ja el tenim allà. Traiem el pollastre directament del recipient, encara que estigui moll, l'assequem una miqueta, que tregui aquest excés de líquid que té, i directament ja la farina, l'ou i el panko arrebossat. I això, res, de seguida ja ho podem posar a fregir amb l'oli calent, i ja el tenim a punt. Res, aixequem una miqueta l'oli i l'excés d'oli, i aquí sobre hi tirem, això va a gust també, però a mi m'agrada posar-hi un raig de mel i 4 grans de sèsam, i llimona al gust també. A mi no m'agrada, però hi ha gent que posa llimona. És així de fàcil, un caragui, que són uns fingers pels nens, que són diferents i molt bons. Vinga.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Dedicar, evidentment, el programa al protagonista, que és el llibre. El llibre des de diferents vessants. El llibre des del cap del seu escriptor, des dels dits d'aquell que l'escriu a màquina fa uns anys, a l'ordinador la majoria actualment, o bé a través de les plomes i els bolígrafs al paper, però també a través d'aquells que publiquen els llibres, d'aquells que arrisquen diners, que hi posen molt més que no pas la il·lusió, amb l'objectiu de mantenir viva una indústria que sempre es diu que està en crisi. I probablement serà així, però que sempre es manté, sempre viu, sempre té idees noves, propostes noves, editorials noves. Avui ens ho volem mirar des del carrer i amb aquesta visió de futur, no pas de present ni de passat. Cristina Cantal, i estàs precisament amb el representant, amb el portaveu d'una empresa editora.
Exacte, és l'editor Carles Macrà, que també és escriptor, ell té les dues vessants que ara mencionaves, i doncs sí, ens acompanya des d'aquí a la mateixa Rambla de Girona, on ens trobàvem abans, perquè l'he arrencat de la parada de la llibreria 22, que estava signant autògrafs, i doncs bé, ell és editor d'Edicions Calígraf, que bé, és una editorial independent que ha apostat amb uns quants llibres que tenen temàtica marinera, o que bé, hi ha el mar o el riu com a presència de les obres públiques. Bona tarda.
Bona tarda a tots. I bon Sant Jordi. Sí, el mar és una de les qüestions, és un magnífic element literari i tots hi tenim que veure i tots hi treballem.
En Josep Maria ara deia qui aposta diners per tirar aquestes editorials endavant, publicar llibres. Vosaltres sou una editorial independent. Com està ara mateix la situació?
Home, la situació és difícil, però nosaltres tirem endavant. I per què? Perquè estimem la cultura, estimem els llibres i tenim que fer un esforç per continuar amb editorials catalanes, editorials que treballin un bon llibre. Crec que fem uns llibres molt, molt ben, molt estètics i molt interessants, i lluitarem per continuar així, amb les dificultats que hi ha, però que no som els únics a patir-les.
Des d'Edicions Calígraf, com bé deien, hi ha diversos llibres de temàtica marinera. Exposa'ns-els.
Bueno, per exemple, hi ha Gran Cabotatge d'en Cecilio Pineda. Després també hi ha d'en Rafael Algarra, Barbarroja. Després tenim també el llibre de la Montse Castanyo, La dolça Caterina, que també passa a l'Escala. Després tenim altres llibres, com per exemple la ciutat imaginada, que és quan el tros que el Quixot descobreix la mar Mediterrània, que és també molt interessant. I per últim, ja que parlaves de rius, jo mateix he fet un llibre dibuixat per en Dani Torrent, que es diu Fauna Fantàstica del Fluvià, que és un llibre que al final va parar a la nostra mar. També, doncs, bueno, i més llibres que parlen d'això, del mar.
Carles, de fet, aquí hi ha una petita trampa, hi ha una petita trampa amb això dels llibres i el mar, i és que sovint, allà on apareix el mar, molta gent ho confon com a llibres mariners. No és així. Hi ha molts llibres que apareix al mar, altra cosa és que tinguin realment temàtica marinera, no?
Exactament. Hi ha llibres d'aquests que sí que tenen una temàtica marinera. Per exemple, el Garra no, potser el de Cecilio Pineda, que és aquest de gran cabotatge, que és una anada des del Mar Roig fins a Barcelona, i en què es parla. I també hi ha altres que són de pirates, com per exemple el famós aquest de Barbarroja, el famós Barbarroja. Però bé, diguéssim, hi ha temes que són del mar, i hi ha altres llibres que necessàriament passen pel mar, o el mar hi té una importància cabdal. Escolta'm, generalment el nostre mar, el mar Mediterrani, que és un mar realment ple d'històries i que sempre ajuda a que les coses vagin millor. I, per exemple, esclar, el de Montse Castanyo.
Clar, evidentment.
Aquest és una trilla molt bo.
Escolta'm una cosa, deixa'm presentar. A vosaltres us va bé l'editorial o no? O com sempre sou un sector en crisi?
Som un sector en crisi, però som optimistes també. Som optimistes i treballem molt perquè ens vagi el més bé possible. En aquesta situació en què la cultura és difícil, en què vendre llibres ho és encara més, i que, per tant, passem dificultats, però tot i així estem animats i tirem endavant.
Deixa'm presentar a un nou editor, una gent que tot just fa pocs mesos que s'hi posava amb això d'editar llibres. Ivan Fernández, presenta'ns.
Doncs sí, de fet, tot i aquestes dificultats, aquesta crisi que comentàvem, que pateix les empreses editores, avui volem parlar amb una que ha nascut al gener, fa pocs mesos. De fet, aquesta diada de Sant Jordi serà la primera que viu. De fet, es troba ara mateix a Barcelona, i en parlem amb el cofundador de Célebre Editorial, en Jordi Matamoros.
Jordi Matamoros, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, no sé si la primera diada de Sant Jordi es viu amb una il·lusió especial.
Primera... T'escolto una mica malament, eh?
Bueno, escolta'm...
Ja t'ho dic ara.
No sé si la primera diada de Sant Jordi es veu amb una il·lusió especial.
Bueno, sí, jo com a diada de Sant Jordi ja he viscut diverses com a escriptor, i realment la il·lusió de poder portar, com aquest any, que és la primera vegada que la nostra editorial doncs té representació aquí a Barcelona. Estem també amb un puesto a Badalona, que també es fan tot aquest dia de la diada, i tenim diversos autors de tota Espanya per aquí. Doncs és realment tot un plaer. Ens han vingut autors de Galícia, del País Basc, de Múrcia, d'un continent de llocs de tota Espanya, i això està sent màgic, vale?
Escolta'm, parlàvem de la indústria editorial i parlàvem amb en Carles, que el tenim també, que ens està escoltant. Sempre es parla de la indústria editorial en format crisi. Malgrat això, vosaltres us hi arrisqueu i us atreviu. Us hi heu volgut posar a jugar-vos als calés i a intentar tirar endavant.
Mira, al final tot projecte és complicat. T'escolto a mitges, ja t'ho dic. Al final tot projecte és complicat. Al final fa falta... il·lusió és una gran part, però realment has de saber després comercialitzar els teus productes. Nosaltres vam obrir el dia 26 de gener. Des del dia 26 de gener portem 36 llibres al mercat. No ens podem queixar. Hem aconseguit grans distribuïdores, estem aconseguint tractes directes amb Abacus, amb Elcar, bueno, estem lluitant molt des d'aquesta vessant. No en negaré que és un món difícil, però bueno, de moment nosaltres anem arrencant. El nostre objectiu, quan vam començar, ens vam plantejar publicar 100 autors aquest any. 100 autors de qualitat. Yeah. 100 autors que... Doncs aquests són invisibles, perquè al final un dels problemes que tenim els autors que no són mediàtics és que som invisibles. Yeah. I m'estic donant compte que amb aquesta lluita intentant que la lectura sigui de qualitat, si aconsegueixes que la cosa rulli cap endavant. S'està anant bastant bé. Des d'Elcar ens s'han obert les portes, ens estan fent distribució nacional, des d'Arnoia, ja et dic, des de Bacus, estem tancant un tracte ara directe. Vull dir, en realitat no ens podem queixar. I l'objectiu aquest, que quan jo vaig comentar de ser autors, el que semblava de boixos, doncs portem 3 mesos i portem 36. I és possible que ho superem.
Carles, vosaltres, digue'm, des de la vostra experiència, la distribució fonamental, com ho veus, aquesta aposta per l'edició de llibres?
Justament, en primer lloc vull felicitar en Jordi Matamoros, no? I Jordi, es diu?
Sí.
Si es diu,
sí.
I Jordi, felicitar-ho per dues vegades, per Sant Jordi i per perquè hagin iniciat aquesta aventura editorial amb aquesta força i amb aquesta il·lusió. Sí, jo crec que una de les coses més difícils i més complicades és la distribució, perquè la distribució es menja molta quantitat de l'efectiu, del que val un llibre. Però bé, és això, necessitem aquests distribuïdors i hem de buscar idees perquè aquesta distribució surti el millor possible i se'n vagi el més lluny possible. Jo realment, si en 3 mesos, encara no, han tret 36 llibres, em sembla un rècord, i els animo i els encoratjo que continuïn. Vull dir, és molt interessant. Nosaltres portem 5 anys i mig, i bé, cap any hem tret 36 llibres, o potser més, bueno, en trauran més. De totes maneres, ho torno a dir, la distribució és un dels possibles problemes que tenen la majoria de les editorials.
I com es supera això? És a dir, anant a veure els llibreters, parlant amb el gremi, com les petites editorials aconsegueixen fer arribar els seus llibres al possible consumidor, al possible lector?
Bé, doncs treballant, com diu molt bé també en Jordi, doncs les possibilitats que donen des de les llibreries, les possibilitats que donen doncs les fires, les possibilitats que donen tot el mercat del llibre en general, i treballant molt i intentant també collar una miqueta dintre el que es pugui, perquè són els que tenen la paella pel mànec les distribuïdores.
Jordi, vosaltres avui, el dia de Sant Jordi, suposo que amb parada al carrer, no?, i intentant posar a la base aquests 36 llibres, com ho rep la gent?
No t'hi he escoltat bé.
No, que com ho rep la gent? És a dir, vosaltres al carrer, com ho l'esteu vivint?
Nosaltres, ja et dic, o sigui, a més insisteixo amb el fet de que tant Ricard com jo, dos dels tres socis, som autors. Aleshores, ho estem vivint al marge de la il·lusió, realment estem venent. Estan els autors que estan signant, no tots, perquè això tots sabem com va. I té raó en Carles, la distribució és fonamental. Nosaltres estem... És una de les coses que més hem lluitat. Jo, de fet, abans de tindre l'editorial, abans d'aconseguir mitjançant la web, ja havia aconseguit tindre la distribució d'Arnoia. ¿Vale? Em van dir que era la primera vegada, es vaig presentar el projecte, i em van trucar i em van dir que era la primera vegada que signaven amb una editorial que no tenia ni web. ¿Vale? O sigui, ja dic, fa 3 mesos jo estava lluitant a contrarrelotge sense res. Bàsicament, jo li deia al meu soci, semblo un fantasma, estic dient que publicarem tants llibres, que la web, que tal, que qual... Arnoia em va dir que sí, però tots els que m'havien dit que no, et diria que aquest últim mes i mig m'han estat trucant,
¿vale?
Perquè realment el projecte que els vaig presentar tenia peus i cap. Nosaltres, al marge d'editors, prèviament en Ricard com jo, hem sigut empresaris, i hem aplicat la dinàmica que hem fet servir a les nostres empreses, les dues empreses que no tenen res a veure amb el món editorial, però sí hem aplicat la mateixa manera de gestionar la publicitat, de gestionar la distribució, de gestionar tot això. Amb la qual cosa, algo estem fent diferent, perquè realment ens està funcionant diferent. Els llibres ens han arribat moltíssims manuscrits en poc temps. També és veritat que tant a Ricard com a mi ens coneixíem ja entre els escriptors, molts ens coneixíem, no? I això ens ho ha facilitat també. Però bueno, després estem intentant, les portades que fem són totes molt personalitzades, tot és un treball com donant-li un aire artesanal, saps?
Després
la distribució, insisteixo, és fonamental. Quan distribueixes, és evident que una gran part de calés se'n va amb aquesta distribució. El que estem fent és intentar vendre més, I és aquí on ens hem ficat més a sac. Estem aconseguint que els autors venguin més amb publicitats intensives, ja, amb actes, amb mil històries que no puc detallar.
Home, escolta'm, en tot cas el que fem segur és prendre nota d'algunes d'aquestes mil històries i quan les puguis desvetjar ens les expliques. Jordi, que tinguis bona sí. diada de Sant Jordi, per cert, i per molts anys.
Molt bé,
que passi un bon sant. Cuida't, que
doncs, bona tarda i merci.
A reveure.
Vinga.
Carles, adéu. Hi ha una pregunta que jo no vull deixar de fer.
Digues.
Bueno, i és...
Digues.
Escriptor i editor. El fet de ser escriptor et fa entendre més els manuscrits que reps? És a dir, et fa d'alguna manera ser més encertat?
Jo crec que sí, perquè al fi i al cap també... Bueno, podria... Tu tens un estil, cada un té un estil, però nosaltres creiem que, no el miro només jo, el mira tots el grup editorial, que som tres socis i més gent que està treballant amb nosaltres, que està col·laborant, i tenim tots la majoria la mateixa opinió. És a dir, així que ens ajuda. Ens ajuda perquè tots hem estat autors, tots som els autors, i sabem el que volem. I sabem el que necessitem i el que necessita l'editorial. No vol dir que els manuscrits que refusem siguin dolents, sinó que a vegades no saber amb el tarannà de l'editorial. Però sí que ens ajuda molt.
Doncs escolta'm, no marxis. Fem una petita aturada
i
t'acomiado després. Bueno, marxo jo. Bueno, marxem tots dos. Bueno, ja t'explico. Això de la ràdio és molt raro. Que torno en 3 minuts.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i MacAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'escala. A què esperes per venir a veure'l?
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses, Castelló de Pas, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Consellers en cantonada, Casanova. I unes cames fines que moren en una cintura breu, captant mirades i afalacs, un vestit curt primaveral força elegant, i mentrestant la gent mirava. Quasi semblava una ciutat paralitzada, com si el temps s'hagués parat en aquell moment. I
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Sis. De l'edició de llibres i ho fèiem amb un editor i també escriptor, en Carles Macrac. Carles, per cert, fins quin hora sereu avui per aquí oferint llibres? Bueno, Carles...
Fins al final, ara. Fins al final, tancarem.
Fins que us facin fora, no?
Tancarem Sant Jordi. Fins que us facin fora, sí.
Fins que sigui 20, dia 24. Gràcies, Carles. Escolta'm.
Sí, perquè l'última hora... Sí? Digue'm.
No, no digues. L'última hora, què? Es ven molt?
L'última hora, no, però vull dir, si és l'últim llibre de l'última hora, també el vendrem. Perquè ens interessa vendre tots els llibres de tots els autors que tenim. Ja està.
Bueno, doncs ja està. Escolta'm, t'agraeixo molt que ens hagis atès, que vagi molt bé i molta sort. Sí. Estem en contacte.
Escolta'm, jo, volia dir-vos una cosa. En primer lloc, felicito a Ràdio L'Escala i a totes aquestes ràdios marineres, aquesta xarxa, pel treball que feu, per la cultura, per la literatura i per tot. I a més, crec que el programa El Far té una menció especial, honorífica i bona per al vostre treball. Sí. Crec que us ho mereixeu. Moltes felicitats i que tingueu un bon Sant Jordi.
Moltíssimes
gràcies. Gràcies per la vostra col·laboració, eh?
Gràcies a tu i sou, fem extensiva...
Sou genials.
No, home, fem extensiva aquesta felicitació a Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala, sí, Ràdio, sí. I Ràdio Delta, que som els que estem fent
sí,
El Far.
Sí, sí, que són les ràdios marineres per excel·lència.
Gràcies, Carles, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, que vagi molt bé. Adéu.
Però és evident que hi havia un referent pel que fa referència a les llibreries a Catalunya. De fet, segueix estant aquest referent, no físicament, però sí a través de la xarxa, pel que fa referència a mar, que és la llibreria nàutica. Les llibreries nàutiques n'hi ha hagut àries, però la llibreria nàutica a Barcelona havia estat un referent sempre de la venda de llibres. I segueix existint, repeteixo, no físicament, però sí a través de la xarxa. Albert Ibernó, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
La llibreria nàutica que ha estat durant molts anys oferint de tot, guies, llibres, cartes nàutiques, i que ho segueix fent, que sí?
Sí, i tant. Seguim treballant d'una altra manera, però seguim treballant, que és important.
El futur de les llibreries especialitzades passa per aquí? És a dir, pel món virtual?
No sé, potser es combina... A veure... Nosaltres sí que ens agradaria seguir físicament al lloc on estàvem, però bueno, ha sigut impossible, i la manera de continuar, donar-li continuïtat al negoci, doncs era transformar-nos, no? Renovar o morir, que es diu, no? Uh-huh. Llavors, bueno, hem fet aquesta transformació digital i bueno, no sé, suposo que sí, si és més especialitzat i no per un local físic, doncs estàs destinat a això. Però bueno, l'important és que seguim treballant.
Escolta'm, llibres nàutics, n'hi ha de tot, però de tot. Remenant per la vostra web, m'he tornat boig, des de guies nàutiques, passant per mapes, llibres d'aventures, recomanacions, de tot, i una mica més.
De tot, sí, de tot. Bueno, afortunadament van sortint títols i, bueno, mica en mica ens vam afegint aquí al nostre catàleg digital i, bueno, el bo que té és que d'aquesta manera doncs podem arribar a tot arreu, no? Diguéssim, a tots els clients. Poden fer les comandes, bueno, de tot el món, diguéssim.
Què és el que us ve a buscar més la gent?
Bueno, cartes nàutiques, es venen moltes. Cartes nàutiques per l'esbarjo, moltes guies, formació, llibres per formació, hi ha molta gent que s'està formant en món nàutic, titulacions nàutiques, el PER, el patró de iate, capitán, tot això té molta sortida.
I novel·les nàutiques?
També.
Sí?
Es venen, literatura marítima es ven també, i bueno, una miqueta menys, però sempre... La gent també li agraden molt les històries reals, diguéssim, no? Això que la compta l'escriptor de, bueno, coses que l'han passat.
No em penges. Vaig a posar o a parlar amb un convidat que ens escolta des de Deltebre, Judit Castells. Amb qui parlem?
La següent editorial que presentem és Onada Edicions, una editorial molt compromesa amb la literatura en català i amb els pobles, costums i tradicions de les comarques del Maestrat, els Ports i les Terres de l'Ebre, i parlem amb Òscar París.
Òscar, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bon dia, com anem?
Doncs amb ganes de conèixer els ports, no?, de les Terres de l'Ebre, que ja que nosaltres som un programa de mar i vosaltres sou un programa d'enclaus per promoure, no?, doncs els ports sí. És un clar exemple.
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, nosaltres estem en Benicarló, que és poble mariner.
Escolta'm, una editorial que es diu Onada. Onada per què?
Doncs Onada perquè, bueno, és el que deia aquí, el Maestrat i les Terres de l'Ebre tenim molta vinculació a la mar, hem sigut pobles mariners, ten esta doble vinculació entre interior i costa, i també la onada és la força que té, és tot un símbol.
Com es distingeix la literatura de mar de la que no ho és? La literatura marinera de la que només utilitza el mar com un entorn més, com podria utilitzar una ciutat, un poble o la muntanya?
Doncs jo crec que, a veure, depèn també del gènere, perquè, per exemple, nosaltres fem des de cuina de la gent de la mar, fins a novel·les ambientades en la mar, o fins i tot llibres infantils que la mar és protagonista. Però jo crec que el punt en comú és que la mar, en el nostre cas la Mediterrània, és com un protagonista més, i és un protagonista molt potent, i perquè és com el seu caràcter, que pot ser molt dòcil, però també pot ser tempestuós.
Per cert, Alberta, ara que parlava de cuina, un dels llibres que m'ha cridat molt l'atenció és La cocina a bordo. El vaig veure aquest cap de setmana remenant. Això també es ven? Sí. És un llibre nàutic o no?
Sí, bueno, són receptes marineres, no? I aquestes que es poden fer a bord del vaixell, no? Amb tots els productes que pots agafar, bueno, de la mateixa mar, no? Sí. Tenim uns quants d'aquests de cuina marinera.
De fet, com dèiem i com explicàvem, Onada és una editorial relativament nova, no? Òscar, és a dir, quan fa que esteu?
Bueno, van començar l'any 2003, és a dir, que ja és una editorial que ja té un recorregut. És nova, però té real el seu recorregut i ja té un solatge.
La vostra aspiració és tractar de tot, no?
Sí, van començar sobretot com una editorial lligada al territori, el que diem llibres de proximitat, però amb el pas del temps sí que s'ha anat l'oferta editorial ampliant i bé, ara ja és més general, ara.
Correcte. En el cas vostre, Albert, vosaltres com treballeu? És a dir, demaneu llibres nàutics, us l'ofereixen, una llibreria nàutica, com troba l'especificitat? Com té accés als documents que altres llibreries no hi tenen accés o no volen tenir accés?
Bueno, nosaltres tenim una base de dades i ja tenim una relació de molts anys. Tingues en compte que nosaltres aquest any fem 100 anys. La llibreria data del 1919, Llavors tenim ja una llarga experiència i, bueno, ens posem en contacte amb les editorials, de vegades són elles, els distribuïdors, i sempre anem buscant una mica tot el que està relacionat amb la mar, diguéssim, el que té sortida marinera.
De fet, hi havia una altra llibreria a Tarragona, per exemple, també molt relacionada amb la mar. Tot aquest tipus de llibreries, tot aquest tipus d'equipaments, a poc a poc han anat desapareixent tots o totes.
Sí, estem una miqueta en les bajes, diguéssim, però bueno, nosaltres ens hem transformat i bueno, seguim oferint això, el servei aquest especialitzat, sobretot en viatges, en cartes, guies i assessorament als clients.
Escolta'm, si haguéssim de fer unes recomanacions ara d'algun llibre, d'alguna guia, d'alguna proposta que estigués bé...
Ostres.
Vinga, va.
Ostres, no sé, han sortit llibres nous ara de Mira el doctor de Tarragona, Joan Cortada, Ojos que miren al cielo, per exemple. Tenim alguna cosa de literatura infantil. Tenim llibres amb algun títol així una miqueta més gamberro, per així dir-ho.
Sí? Que
es venen, també aquests es venen molt, és el que et comentava abans, que són històries reals i la gent de vegades busca això. La literatura està bé, està molt bé, força bé, però de vegades hi ha clients que busquen històries reals, diguéssim, d'algun marit que li hagi passat alguna cosa d'aquelles una miqueta més fortes, diguéssim.
Per tant, experiències viscudes i que puguin ser d'alguna manera conegudes a través de la literatura. Albert, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
A vosaltres, ha estat un plaer. Cuida't, moltes gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Òscar, en el vostre cas, si haguéssim, en el vostre catàleg, busquéssim alguna cosa relacionada amb el mar, què hi trobaríem?
Doncs nosaltres tenim una miqueta de tot, perquè al ser una editorial que toquem tant de ficció, no ficció, territorial infantil, la mar està present, és quasi com una qüestió multidisciplinar. Jo destacaria, per exemple, un receptari, un llibre de cuina, que es diu precisament La cuina de la gent de la mar, que és a més el llibre que va guanyar el premi al llibre millor editat de la Generalitat Valenciana de l'any passat. És un llibre que ha tingut molt de recorregut, i que recupera els ranxos que es feien a les barques, que ja pràcticament amb les modernitats han desaparegut. A banda d'això, doncs, també llibres o millor molt relacionats amb la mar, així a les costes del Maestrat, al Delta de l'Ebre.
Doncs escolta'm, una d'edicions, en tot cas, el que farem serà repassar el vostre catàleg i, evidentment, buscar aquells llibres que més tinguin a veure al mar. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes Òscar. Gràcies i que acabo de passar un bon Sant Jordi.
Igualment, a reveure, molt bona tarda.
Vinga, adéu.
Doncs aquestes són algunes propostes que hem fet relacionades amb el mar en aquest interactiu edició especial, del qual espero que hagués tret alguns títols de referència.
Segueix la llum del far.
Toni Curto, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu creus que plourà o què?
Anirà aguantant. Segur, avui o demà plourà, però...
Home, un dia o un altre, clar.
Clar, és com sempre, és així encertes.
Passat, a veure, quan acabi aquest 2019, han d'haver caigut, quan? 600 litres, no?, aproximadament.
Teòricament, sí, per any.
Teòricament. Si ens quedem en 500, serà un any sec, i si passem a 700, serà un any molt plujós.
Sí, bueno, l'any passat em sembla que vam passar dels 900, vull dir que...
Ah, sí?
Sí, sí, l'any passat va ser un any dels bons, de la pluja. En realitat, encara tenim tots els embassaments plens, vull dir, i l'aigua... El Mediterrani està dolça, dolça.
Aquest cap de setmana, no em vaig gota a parlar d'això, però ara en parlarem. Aquest cap de setmana hi havia neu a llocs on habitualment al mes d'abril no n'hi havia, és a dir, a Coll de Pal, llocs així, ja hi havia, encara hi aguantava...
Ja, és això de... El canvi climàtic, no? Ara això és degut al canvi climàtic,
segurament. Què vols dir? L'escalfament global.
Clar.
Això és molt present dels Estats Units, eh? Perquè quan estaven que s'ofegaven i que es morien de fred amb aquella onada de fred, deia, on està l'escalfament global? On
no, estàs... ell ja voldria que vingués. Ell va això a dir-ho.
És una mica així.
A veure, cada any hi ha unes oscil·lacions. El clima no és una cosa que d'un treball que a les 8 fa això, a les 10 fa això altre. Són fronts que van avançant i a vegades aquests fronts camunen. Si cau més amunt, plou a Anglaterra, i si baixen una mica més avall, doncs plou aquí.
Ja està, és qüestió d'una...
Oscil·lacions, ja. A més, venim d'una època glacial, com que imagina't.
Va, escolta'm, volíem parlar avui de divulgació científica. Avui que és Sant Jordi i que estem envoltats de llibres i de roses, però també de llibres, sovint els llibres recullen el pensament dels grans investigadors. Vaja, jo recordo aquella teoria del Big Bang, que va fer l'Stephen Hawking i que la caixa, me recordo, que regalava i que em sembla que qui més qui menys la té a casa i qui més qui menys la té per estrenar.
Bueno, en realitat no el va fer Hawking. Hawking va fer un resum amb allò, el pas del temps i tot això,
sí.
I va teoritzar una mica sobre els forats negres, però en realitat tot això són moltes dades que s'han anat recopilant. Normalment les teories no és d'una sola persona, sinó tu vas agafant dades d'un, dades d'altre, llavors hi ha persones que fan resums, com per exemple Gaia o... Entens aquesta història?
La divulgació científica en format llibre és molt complicada. És a dir, avui dubto que se'n venguin molts de llibres, tot i no. Que s'intenta. És a dir, cada any hi ha novetats, a les llibreries els exposen... La lectura científica al nostre país està molt, molt poc avançats.
A veure, jo no crec que sigui complicada. Ens la fem complicada. Jo penso que no estimulem prou, no estimulem prou a la gent per llegir amb ciència. Ja costa llegir amb qualsevol tipus d'expressió. A mi m'encanta Sant Jordi, però m'agradaria que Sant Jordi fos un cop a la setmana o un cop al mes per veure tanta gent darrere dels llibres i darrere les roses i amb aquest ambient festiu. Si pensem que la ciència és la ventafocs, malgrat que és el que aguanta, sosté tota la civilització nostra occidental, doncs és un l'ànec lleig, no? És una cosa que encara és més... Però no és perquè sigui difícil. Jo penso que hi ha contes, hi ha molta divulgació, però el que passa que no s'exporta prou, no se'n parla prou. De totes les hores de la programació de la ràdio, quan es parla de ciència? Aquests 10 minutets.
Però molt intensos.
Sí, però fixa-t'hi, quants diaris d'esport es venen? Quants diaris de ciència es venen? Compara-ho. Ja. Hi ha un 4... Si tu em dius, és que tot és car, bueno, i uns diaris d'esport, quan guanyen?
A veure, ja t'entenc.
Què es compra, què es ven?
Però, per exemple, aquí hi ha hagut revistes com el Muy Interesante, que se segueix editant i que ara està en hores baixes, però que durant molt de temps era una revista molt venuda i era una revista de caire científic.
Sí, o Mundo Científico, Investigació i Ciència, L'Algo, han hagut Sapiens, fins i tot, també. Feia una mica de... Però sí, és cert, costa després que això es mantingui. Però és el que t'estic dient. Quants diaris d'esport es mantenen i com aguanten els diaris normals? Els hi costa molt per vendre notícies i per vendre coses. Llavors, dintre del procés de que cada vegada el paper sembla que tingui menys premsa, que tingui menys divulgació, si tu almenys suposes aquesta idea, entre cometes, de que la ciència només és per a èlits, que això és... Jo penso que és el pitjor pecat que podem fer. La ciència és per tots. Ja. Vull dir, és el procés científic. El que passa és que la gent no sap què fa ciència quan mira el calendari. Entens?
També fent ciència quan mirem el calendari?
Quan tu mires un calendari estàs fent ciència, perquè el calendari és un resum de tots els processos cognitius que ha fet l'espècie humana en relació a la natura. Llavors, allí hi ha coses fantàstiques. Ara, si féssim una pregunta a la gent, per què s'ha celebrat la Pasqua?
Sí.
I quina diferència hi ha entre la Pasqua jueva i la Pasqua cristiana?
Sí.
La gent quedaria, el que m'estàs dient? No, però té una relació amb el calendari lunar i el calendari solar. Perdem aquesta noció, però tu mires, tu celebres coses i estàs... El que passa és que tu dius, no, jo no faig ciència. Fem més ciència de la que nosaltres...
Però aquesta teoria és similar a la de les matemàtiques. És a dir, els matemàtics s'entesten a dir que les matemàtiques estan a totes les coses de la vida.
Exactament.
Que fem.
Exactament.
Però, en canvi, nosaltres no tenim la percepció. Jo no tinc la percepció d'estar fent matemàtiques ara.
Quan cantes, fas matemàtiques. Allò que cantes a la dutxa, la dona immòbile, doncs estàs fent matemàtiques perquè estàs fent un compàs. I un compàs són ritmes, i els ritmes són... segments de números que tu estàs fent amb les notes musicals.
Sí?
I això no deixa de ser una classificació numèrica, també. Per tant, amb música, amb dansa, amb el parlar, amb el to, quan tu mires amb unes ulleres, quan tu estàs mirant amb un reflector, quan estàs mirant amb un... La ciència, contínuament, la ciència la tenim a tot el nostre entorn. Llavors, el que passa és que no en diem ciència, d'això. Jo recordo que quan vaig llicenciar-me em van posar el títol de Ciències Geològiques. Abans sí. Es deia Geologia.
Sí.
Però et dones compte que tu pots dir Ciències Geològiques, Ciències Socials...
Ja.
Ciències de qualsevol cosa. Només cal que li posis la paraula ciència i donaràs compte que fem molta ciència, molt variada.
Però escolta'm, precisament la ciència és la que ha permès, per exemple, crear nous materials, els plàstics... I a la ciència és a la que ens dirigim ara per mirar d'eliminar aquests plàstics del mar. És a dir, moltes vegades la ciència, que és en general bona, ens genera conflictes, ens genera problemes que ella mateix no sap resoldre.
Bé, hem de diferenciar el concepte. La ciència en realitat busca el per què, busca el com. I el que tu m'estàs dient és una branca de la ciència, que és la tecnologia. Hem de buscar l'ús d'això. És a dir, la ciència investiga i troba i la tecnologia ho aplica. Llavors... Moltes vegades, què fem? Apliquem coses quan, i encara no sabem el problema, o després les apliquem molt. Ningú pensava que el plàstic seria un element tan indispensable i després el tiréssim. Entens? Clar, el plàstic té un element de vida. Això, per exemple, els romans ho feien amb els cantis, sí, amb les àmfores, i a Roma hi ha un jaciment que fa anys i anys que encara estan excavant, que són els milers de cantis que usaven, usar i tirar. Uh-huh. Quan s'escardava això, en lloc d'arreglar-lo, el tiraven i allí es trencava. Bueno, pues ara això és arqueologia.
Val.
No en diem brutícia, no, en diem un jaciment arqueològic.
Què vols dir? Que tenim 5 illes arqueològiques, futures arqueològiques, rodant pel mar?
Sí, no, jo vaig, per exemple, vaig fer uns prospectes al Besòs i vaig estar mirant el nivell, l'evolució dels plàstics en aquells sediments, com s'anaven incorporant. I allò feia arqueologia, geologia actual, no? Clar, tu ho pots veure com un residu, bueno, el traiem o no el col·loquem.
Vale.
Vull dir, ara el traurem i potser posarem de fulles de palma o fulles vegetals i allò serà per tot tirar. I d'aquí uns anys diran que allò està malament. Ara jo llegia les notícies que deien, oh, menjar peix, és que clar, el peix potser té tal i té
sí,
microplàstic
sí.
i té mercuri. Ara serà dolent menjar peix. Home, no, no.
Vale.
A veure, mirem les dissolucions, mirem les concentracions i parlem de manera científica. El que no podem fer és que d'un element que tu estàs publicant ho agafi una persona i faci un titular X, no? I llavors tothom diu, oh, és que la ciència o la tecnologia és dolenta. No, no, no.
Vale,
és el que fem nosaltres després.
L'aplicació que fem als descobriments científics. Ara que deies això dels titulars, alguna vegada hem parlat de la ciència i dels titulars en ciència i tu sempre em parles de la utilització dels titulars en premsa per desenvolupament, per investigació científica. És a dir, avui mateix ho he pensat, quan han dit hem trobat la primera molècula de la creació de l'univers o una cosa d'aquestes, que ho he vist avui al diari i m'ho anava a portar. He pensat en tu. Perquè he dit, home, a veure, si no sabem ni el que hi ha a 50.000 anys llum d'aquí, trobem la primera molècula, mira que també és sort,
No, no.
I després he pensat en aquesta teoria que tu tens de que moltes vegades els titulars científics en realitat són titulars creats per que la gent hi aboqui diners i pugui seguir investigant.
És la manera de fer-se present. Passa que per mi no és la millor manera. La millor manera és fer, com aquest programa o altres programes, no vull dir, sinó divulgant els elements científics i divulgant el coneixement. En realitat, el que estem parlant és parlar del coneixement. Entens? És a dir, jo penso que la societat, si tu mires quina és la diferència entre la societat actual i l'antiga, em trobaria moltes, però una que és essencial és que abans l'èlit sacerdotal tenia el coneixement i ara aquest coneixement està a l'abast de tothom. Tu pots tenir coneixement, entens? Sense esperar que et digui alguna cosa manipulada un senyor que es dirà sacerdot, o es dirà científic, o el jefe del sigurat, o el que sigui, entens?
D'acord.
Per tant, jo el que abogo és per gent crítica que pugui, a partir de les dades que et donen els científics, opinar i crear la seva estat d'opinió, entens? Llavors, entendre, perquè és molt important que tu siguis crític i tu sàpigues llegir això, que no sigui reservat. És a dir, si una persona es diu que és erudita i et vol fer veure que ell sap més que tu, tira les escombraries, no sé, el del rebuig, no? Perquè és mentida. Tots som prou ignorants. Jo sóc un ignorant de moltes coses. Intento conèixer més i saber cada dia més. Quan sabré molt? El dia abans de morir, el segon abans, perquè més endavant ja no sabré res més.
Serà quan seràs més savi, en aquest sentit.
Serà l'últim moment, ja està.
Estem envoltats de gent jove, que ara mateix estem envoltats de gent jove, que ara mateix està per aquí comprant llibres i mirant roses i tal. Nanos que segurament, si els hi preguntem la classe de ciències del col·le o de l'institut, et diran, oh, quin rotllo, és un pal, com les mates, com les lletres. Però que, en canvi, segurament, alguna hora del cap de setmana s'asseuen davant de la televisió i es claven el Discovery Channel, per exemple.
Bueno, vale? No ho crec, tampoc.
Però hi ha més opcions. És a dir, és més fàcil que ho facin, això.
Mm.
Per què? És a dir, necessitem que ens ho entrin pels ulls? És que el món educatiu s'ha quedat enrere? És que realment, si no ho veuen, no ho creuen? Per què?
Jo penso que si tu t'avorreixes en una conversa o una persona s'avorreix escoltant una cosa, és que la culpa és del que està parlant. Per tant... Ui.
Sindicat de professors aquí,
M'és igual, puc amb tots, vull dir, m'és igual. No tinc cap problema perquè com he sigut molts anys professor. Si jo dono una conferència o dono una classe i els nanos estan pendents d'altra cosa, és que jo ho estic fent malament. O canvia de xip... A veure, no pot ser. És a dir, jo he de crear... És a dir, el procés d'aprenentatge és molt complex. Perquè tu m'escoltis, has d'estar predisposat a escoltar-me. I perquè tu estiguis predisposat a escoltar-me, jo t'he de donar elements d'interès perquè tu vegis que allò et servirà per alguna cosa o perquè et fa una sensació, per el que sigui. Jo he de despertar amb tu l'interès, la motivació. Si jo no desperto amb tu la motivació, per molt bon científic que tu siguis, per molt impressionant que tu em vulguis explicar, si tu no has connectat amb la gent, allò no serveix absolutament per res. Per tant, si una persona surt d'una classe i no sap el que tu has donat, el problema no és del noi, ni és de la persona que t'ha d'explicar la cosa. Si tu vas a una pastisseria i no t'agrada el pastís, el problema és teu.
No, és el pastisser que no...
Clar, que aquell pastís no respon a les teves necessitats. Potser si hi ha molt bon pastís, però si tindrà tant de sucre que tu... Hola, tio, això està superat de tant de sucre, entens? Què vol dir? Que tu has de presentar una diversitat, perquè som diversos, i has de presentar una diversitat d'elements d'aprenentatge, d'activitats. Llavors, si tu presentes, jo t'asseguro que justament la ciència o qualsevol disciplina derivada de la ciència és encantadora, la història, tot. És que tot és... Tu t'agafes i dius, ostres, un enigma, planteja'ls un enigma, i tu els dius, mira, tinc aquest enigma, sereu capaços vosaltres de resoldre'l? Ostres, i de moment despertes els nanos. Sí, jo sóc capaç, perquè jo hi valc, entens? Val.
Per tant, no, s'ha de despertar l'interès per la
ciència.
Clar,
és bàsic.
Correcte. I s'ha de saber llegir ciència.
Però has d'ensenyar a llegir ciència. El que tu no pots fer és posar tot de símbols matemàtics ja, i aclareix-te. Ja, i tu diràs, buah! Per què la gent s'enganxa a les novel·les de Harry Potter? O a les... Quan va sortir Harry Potter, jo recordo al principi un llibre de 500 pàgines. Sí. Què va dir tothom? No el llegirà ningú. Ningú. Perquè els adolescents no llegeixen. Una gran mentida.
Sí, sí, és veritat.
Nens de 10 anys se l'empassaven. Per què? Perquè aquella novel·la té uns elements, uns arguments i un seguiment que va fer enganxar les persones. I allò que la gent deia, és que no llegeixen els nanos tots aquests professorets, que deien, no llegeixen més de 4 línies. Doncs es llegien 500 pàgines en 2 dies. Home, doncs pensem una mica on falla la cosa.
Doncs escolta'm, em quedo amb aquesta idea, perquè de fet hi ha llibres avui en dia que tenen 500 pàgines i se'l llegeixen. Antoni, moltíssimes gràcies.
Fins la setmana vinent.
Fins la propera setmana. Així arribem gairebé a les 5.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Qui ho hagués dit que una musa em fes patir tant, que aquella nena d'ulleres que em feia crits avui seria una dona gran. I ens escrivim mentre es fa de nit, tu prens la fresca i jo tinc calor, i el concepte de musa pren molt sentit quan del que em dius em faig una cançó. I a la ciutat van passant els dies i l'estiu que es va apagar es fa tardor, així que corre, posa s'engelarà la pell. Corre, beu una miqueta, que la set t'apreta. Les muses també veuen, busca-te. Curiós, qui ho hagués dit que amb els anys ens faríem grans, i la nena d'ulleres que em feia crits avui seria tan important. I no ho entenc, però ja m'és igual. Ets tan bonica que perdo el nord. Per mi ets la musa perfecta en un pedestal i jo l'ingenu que creu en l'amor. I en els petons i en el teu somriure i en aquelles nits d'agost que fred que l'aprieta. I en aquest balcó se't gelarà la pell. Corre!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.